Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb el nostre biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què parlarem avui, aquest Guaita?
Doncs mira, estem a la tardor. I si hi ha una cosa que ens uneix a tot el país i una mica més enllà en temes de tardor, no és pas el Halloween, sinó que són els bolets.
Els bolets, i tant!
Aleshores, avui parlarem de bolets, parlarem de micologia, segurament d'algun aspecte més tècnic, però que serà com una mica de guia per ajudar a identificar certes espècies.
Home, això és molt interessant, eh? Perquè quan anem a buscar bolets és important saber què collim.
Exactament. I avui no mirarem per sobre del bolet, com de dalt cap a baix, no mirarem el peu, sinó que el mirarem per sota.
Ah, li mirarem el barret per la part de sota.
Ah, exacte. Posarem els bolets una mica de cap per avall. Per què? Primer de tot hem de dir que el bolet, és el que veiem nosaltres com a bolet, és sempre la part reproductiva del fong. Aquella que viu, o que veiem, sobre de terra. Sota terra hi ha tot el miceli i totes les hifes, que és la part subterrània. La part de dalt és la part reproductiva, el bolet, que és l'encarregada de produir les espores. Aquestes espores sempre es situen a la part inferior del barret.
Allà on tenim avui, eh?
Ah, exacte. I és allò que científicament s'anomena limeni.
Molt bé, per tant, avui ens fixem en això. I què és ben bé limeni?
Limeni és una part molt característica per a diferenciar els diferents ordres, diferents de bolets. Encara que limeni és com si diguéssim l'encarregat de produir aquestes espores dels bolets, que serà la llavor, com si diguéssim, entre cometes, per la reproducció sexual del fong, no? Doncs és una part molt característica, ja que pot prendre diferents formes, entre les quals, per exemple, hi tenim les làmines, els plecs, els porus, les agulletes i fins i tot algun que apareix internament, que no es veu.
Ah, carai!
Ja, a lo millor quan vagi per aquí ja el tindràs present.
I què més tenim aquí?
Doncs mira, continuem una miqueta l'explicació general. En els fongs tenim dos grans fílums diferenciats, aquelles claus dicotòmiques que serveixen per classificar els regnes, no? Per tant, per una part tenim els basidiomicots i una altra part els ascomicots. Serien bàsicament la diferència entre un xampinyó i un rovelló, o bé una múrgula o una tòfona, que són ascomicots.
Sort que hi hem posat noms de bolets, perquè jo per basidiomicots i ascomicots m'estava quedant una mica... No entenc res.
No. I aquest nom ve donada una mica per aquestes estructures reproductores que es troben a les parts inferiors del bolet. Els basidis i els ascs, respectivament. Els basidis, en el cas dels basidiomicots, produiran basidiòspores, que són les espores que serveixen per allò. Hi ha els ascòspores, que són els respectius, no? Entre els basidiomicets és on apreciem les diferències més importants entre els bolets, tant per la part de sobre com per la part de sota, que és la que ens posarem a diferenciar avui, aquest himeni.
Molt bé, doncs comencem, no?, per aquests diferents tipus d'himenis. És com dit que n'hi havia, que tenien làmines.
Sí, jo crec que és el més comú. Quan mirem un rovelló per sota, o un xampinyó, o un ou de reig, etc., el que veiem són làmines, com laminetes, com fulles d'un llibre col·locades una al costat de l'altra, no? Però no totes les agaricals, que és el gènere més representatiu de la... que tenen làmines, però no totes les agaricals tenen làmines, ni les làmines poden aparèixer també en algun altre ordre diferent. Aquestes làmines tenen la funció, bàsicament, de contenir els basidis, que són aquells òrgans que d'allà en sortiran les espores, no? Són portadors de la part reproductiva. Dins de les espècies que porten làmines, es poden diferenciar depenent quina unió té la làmina amb el peu del bolet.
Carai.
No només de les làmines, que també es poden diferenciar si estan més o menys separades, més o menys en forma, etc., sinó de la unió amb el bolet. Perquè n'hi ha làmines que van adherides directament amb el peu, n'hi ha de lliures, n'hi ha de corrents, o sigui, hi ha tot tot de diferents formes i diferents, i diferents opcions.
Per tant, classes i subclasses aquí, eh?
Exacte. Una altra característica de les làmines és el seu color, que no sempre ha de ser el mateix del peu o del barret, i fins i tot aquestes làmines poden variar de color amb el temps, com passa amb el cas dels xampinyons. Els xampinyons és una espècie de bolet que quan és petit i tancat, normalment les làmines són blanques. Quan es va obrint, es van tornant de color roses. Quan es va madurant més, es va tornant de color marró. I ja quan està molt madur, quasi desfet el bolet, es torna de color negre. Van variant de color a mesura de l'evolució. Per tant, si aneu a comprar o aneu a agafar xampinyons, sempre que siguin blanques, o sigui, sigui tancat o de color rosadet. Mai de color marró o negre.
No, perquè llavors se'ns faria malbé de seguida, eh?
Exacte. I vol dir que el bolet ja està esporant, ja està produint aquestes espores. Perquè necessita obrir-se, necessita passar un temps i deixar anar les espores, no? Normalment, quan el bolet té aquests tons marrons, si tu li poses un paper a la part inferior i li dones un copet a la part del barret del bolet, veuràs que el paper es tenyeix. Color de les espores. Això en diem esporada. També és una clau d'identificació de bolets molt més tècnica que no pas aquestes, no?
I a part dels xampinyons, quins més tenen làmines?
Doncs mira, alguns els hem dit, els rovellons, les amanites, entre elles l'ou de reig, o també el reigbord, aquell que és tan tòxic, no? L'amanita phalloides, les llores, les llanegues, els carlets, tots aquests porten làmines.
Molt bé.
Bolets amb làmines per sota.
Doncs ara que ja coneixem una mica els bolets que porten làmines, anem a uns altres? Anem als que tenen poros?
Exacte. Aquest és una miqueta diferent. Direm que si les làmines eren representatives de l'ordre dels agaricals, el agaricals ve de l'agaricus, que l'agaricus és el xampinyó, és el gènere. És el agaricus campestris, doncs aquest gènere dona nom a
tota
l'ordre,
la classe.
No? Dins d'aquest ordre, el que dona l'ordre principal d'espècies amb poros són les boletals. I el gènere que li dona el nom és el boletus.
Carai.
Si jo et dic boletus edulis i et dic cep, ja comences a relacionar. No?
Exacte.
Mira, es tracta, qui sigui boletaire o qui hagi vist un cep o un cep directament, la part de sota, aquest himeni, es tracta d'una massa anomenada esponja. És com una esponja, és com una esponjeta, on hi trobem centenars o milers, més aviat milers, de petits poros, que és des d'allà on sortiran totes aquestes espores per la reproducció sexual del bolet. Si fem un tall, ens hem d'imaginar, clar, si ho veiem de sota és com només un foradet.
Veiem com rodonetes, no?
Un tall al bolet i un tall tridimensional, en podríem dir, en realitat és un tub.
Ah, carai.
En realitat té forma de tub, molt prim.
Que travessa tot el barret, aquest tub.
Tota l'esponja. Tota la part de l'esponja. Aquesta esponja pot presentar sempre el mateix color o anar canviant de color a mesura que madura. Tal com passava amb les làmines.
Exacte.
I el cas més clar és el dels ceps. Els ceps, què passa? Que quan surt un cep, aquella esponja de baix és de color blanc. A mesura que va madurant, es va tornant de color groc. I cada cop de groc més intens. Per tant, si veus un cep a la part de sota amb un color de groc molt intens,
ja no ens el podem menjar.
Perquè està molt madur. Fins i tot es recomana que aquells que comenci a aparèixer el color groc, l'esponja aquesta la treus.
La traiem i ens mengem només la part de dalt.
Només la part de dalt.
I quines altres espècies tenen aquesta esponjeta, aquests poros?
Doncs mira, els ceps, els que ens dits, però també els sorenys, que és una varietat de cep, els mullerics i els alzinalls. Són diferents espècies, que totes dintre d'aquest gran ordre de les boletals, que tenen aquests poros a sota, aquesta esponja.
Molt bé, doncs anem a un altre, anem als plecs.
Sí, aquest és un cas molt particular d'himeni. No és ben bé una làmina, sinó que són plecs del propi peu del bolet, podríem dir. El peu del bolet, quan plugen, es va replegant, com si fes arrugues.
Vale.
Com si fes arrugues. I això és una forma exclusiva de la família de les cantaralàcies. És a dir, els rossinyols.
Per tant, només els rossinyols tenen aquests plecs.
Tenen aquests plecs.
Ah, carai. Són únics.
Són únics o gairebé únics, eh? aquests plecs, aquests bolets, no canvien de color. sempre són el mateix color durant tota la vida del bolet, i per exemple un cas amb els rossinyols és un bolet que no es corca mai.
Ah, mira.
Als altres bolets li apareixen molts bitxets, molts mosques que crien i sí. Posen els ous i a partir d'allà surten els cucs, no? Doncs els rossinyols no es cuquen gairebé mai. Una curiositat també és que recentment s'ha separat aquesta família en dos.
Ah, carai, s'han dividit.
Sí, els científics és allò de que qui no té feina, el gat pentina.
Sí, no? Anem investigant. Aleshores, i apareixen coses noves.
Van canviant gèneres, espècies, noms i totes aquestes coses. Vale. Però doncs ara ho han dividit entre dos.
Mm,
entre les
són?
Cantarelàcies, que és els rossinyols, i les craterelàcies.
Bueno, amb el nom no s'hi han esmerçat gaire, perquè s'assemblen molt.
No, les craterelàcies, és a dir, les trompetes de la mort.
Ah,
si
carai.
Veieu una trompeta de la mort, que també té plecs de lo de l'himeni, però la trompeta de la mort té com un forat a dintre, fa la forma d'embut, un cràter. Per això li han posat craterelàcies, perquè
té
el cràter aquest intern. I és una diferenciació de fa pocs anyets que han diferenciat aquestes dues famílies.
Molt bé, doncs ara que ja coneixem també aquests dels plecs, quins ens queden? Ens queden les agulletes i altres casos, no?
Exacte, sempre hi ha altres, en tot, eh?
Però en tot.
Encara més. Falten les agulletes, vale? Les agulletes encara és un cas molt més particular, de només un gènere també, del gènere Itnum, o popularment es coneixen com a llengua de vaca. Són uns bolets bastant semblants als rossinyols, en podríem dir, fins i tot en certs moments la pots arribar a confondre, perquè, per exemple, hi ha Itnums, aquests Itnums, per exemple, l'espècie Repatnum, que creix també en fagedes, en un ambient on els inars, un ambient on també creixen els rossinyols. I també és de color groc.
Ah, carai.
La superfície.
Llavors és fàcil confondre, no?
Clar, què passa? Que, hòstia, el gires i en vez de tenir els plecs aquests, té com unes agulletes per tot per sota, la part de sota del bolet.
Llavors és un truc per diferenciar-lo.
És un truc per diferenciar-lo. En aquest cas és una diferenciació inconfusible, perquè té les agulletes aquestes i les dues o tres espècies que hi ha són totes comestibles, o sigui que no passa cap mena de problema. Doncs, aquestes agulletes no fan mal, no punxen, són molt toves, però clar, és una diferència molt, molt clara.
I tant. I què més tenim? O sigui, hi ha la llengua de vaca, però hi ha algun altre bolet?
Dintre de les agulletes?
Sí.
Dintre les agulletes són la llengua de vaca, que hi ha unes tres espècies. El que passa que poden néixer tant en frondoses, com hem dit abans, en alzinars, en rouredes, en fagedes, etc., com alguna també en pineda. En pineda també pot néixer.
Molt bé, doncs anem a altres casos especials.
El que et comentava abans, que quan aquest himeni en aquesta productor d'espores es troba a l'interior del bolet, és el cas, per exemple, dels pets de llop.
Què els hi passa?
El pet de llop és un bolet que té com una forma d'una bola. Com forma d'una bola. N'hi ha més petits, n'hi ha que poden ser molt grans. N'hi ha un que es diu el pet de llop gegant, el Lycoperdum giganteum, que pot arribar a fer 2, 3, 4 quilos de pes.
Carai.
Al bolet.
Carai.
Jo tinc una foto de petit de
amb un bolet d'aquests.
Al costat del bolet i teníem la mateixa mida, els dos sentats, asseguts. Érem exactament iguals. Doncs què passa, aquests bolets? Que són rodons, són esfèrics.
Per tant, no poden tenir...
No poden tenir. Clar, si no poden tenir lloc, com es reprodueixen? Com deixen anar? Perquè han de deixar les espores d'alguna manera per poder-se reproduir. Doncs a mesura que van madurant el bolet, la part interna es va com desintegrant.
Ah, carai.
Va madurant, es va desintegrant, es va desintegrant, es va desfent, 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 fins que arriba un moment que el bolet peta.
Ostres, com les pinyes.
Com les pinyes. Peta, i el petar és quan es dispersen totes les espores. En aquest cas va canviant del color blanc a un color marrón molt lleig quan està ja madur i quan està petant, i quan els veiem petats, doncs sí, tenen el forat i han deixat anar les espores.
Carai, un cas molt especial, de bolets.
Un cas molt especial. Aquest bolet és comestible quan és molt jove i encara no ha madurat. Quan són els pets de llops, aquells rodonets, hi havia gent que els llescava i els feia rebossats. També es podien arribar a fer.
Però llavors, quan madura, ja no es pot menjar?
No. Quan es madura i es fa molt bé i ja no es pot menjar. Els bolets, en general, quan són molt madurs, retireu-los, no els agafeu. O deixeu-los al bosc, perquè estan fent la seva funció, que és la de reproduir-se.
Clar, exacte, perquè hi hagi més bolets la temporada vinent.
Ah, exacte, hi hagi més bolets la temporada vinent. I tenim el cas especial, que era amb els altres parts, que eren els escomicots, que era l'altre grup, un gran grup de bolets o de fongs que hi havia, que, per exemple, ho són les cassoletes, les múrgoles i les múrgoles, que l'himènid també es situa a la part còncava del seu interior. No és exterior, no té làmines, ni porus, ni cap història d'aquestes, i es situa en el seu interior. Tampoc peta, eh?
Clar, ara t'anava a preguntar, aquest peta o no?
No, perquè tenen també com foradets. Una múrgola és com un cervell, o com una figura d'aquestes, que com té
les recurves,
aquestes interiors, doncs allà hi ha d'allò, però sempre en el seu interior.
També. Doncs molt bé, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos tots aquests secrets dels bolets. Jo crec que ara som més conscients, no?, que hem de ser conscients del color que tenen els bolets per mirar si estan madurs o no. Exacte. Si els podem collir.
La natura s'ha de mirar, s'ha d'observar, i tant les fulles com els bolets, com una cosa que urtiqui o piqui o tingui verí, no ho toqueu, sisplau, eh? Si les feu a vostres cases, no ho feu. Però s'ha de tocar i s'ha de remenar. Per tant, quan tingueu un bolet, poseu cap avall, el mireu cap a baix, mireu quin tipus de... si té làmines, si té porus, si té agulletes i per allà. I a partir d'aquí ja us donaran totes aquestes pistes per poder-lo identificar.
Un guaita que ens desperta molta curiositat pels bolets, eh?
Estem a la tardor.
Exacte, estem a la tardor.
Estem en bona època.
Gràcies, Sergi. Ens retrobem al proper guaita.
Fins la propera.